El trànsit, que jo he pensat el trànsit avui...
Dono sí, fe sí. De que està fatal, eh?
Dones fe?
Sí. Sí, sí, jo he tingut que deixar el taxi una estona abans i he vingut caminant, plovent, perquè si no, no arribava.
Doncs, escolta'm, estem parlant d'un dilluns que...
Home, bueno, però hi ha obres aquí a la vora.
Ah, això sempre.
Plou, fa quatre gotes, que ah, la gent sí. S'espanté, ens espantem amb quatre gotes. Sí.
Què tal, Marius, com va?
Bé, estic aquí a la Cerdanya... Està, i és un dia d'aquests una mica emboirat, amenaça de pluja, 5 graus... Bé, la Cerdanya, com havia estat sempre.
Sí, 5 graus. 5 graus. Quin fred. Escolta'm, avui parlarem, deixeu-me que digui d'entrada algun dels temes. Ara farem un contenidor que és molt bèstia. Ja de bo, a qui li toca, si normalment aquestes coses de la burocràcia, qui toca, toca.
Oh.
A qui toca, toca. Però quan a més t'ho compliquen i no saps trucar, perquè a més és de totes les administracions, vull dir, no és allò que l'Ajuntament o la Generalitat o... No. La rada és molt orgànica.
A mi m'encantaria, abans de morir-me, que sí. Espero que sigui molt tard, veure lo de la finestreta única en servei.
Home!
M'encantaria.
Home, això seria...
Pagaria, fixa't el que et dic.
Home, això seria la bomba, això.
Perquè la burocràcia té un problema. Quan li afegeixes una R, es converteix en burocràcia.
Efectivament, això ho deia José María García, sí senyor.
Mira, pues, no és en qui més m'agrada coincidir del món, però, en fi, doncs coincideixo.
Ja tenim aquí el Miquel Samper. Bon dia, Miquel Samper. Oi, el Josep Martí, han vingut al Trote Cochinero.
Sí, sí.
Trote Cochinero, que era com entrava José Donato Pérez, l'àrbitre aragonès.
Donato Pérez, sí senyor. Però,
avui tindrem un problema perquè veig que el Miquel no té gaire aigua. Eh?
Ara li portaran.
Què tal, Josep?
Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ha anat molt ràpid, això?
Ha anat molt ràpid avui, sí, perquè és un dia d'aquells que, esclar, falta la Mònica, que està negra amb el tema de la... del trànsit, però ja està arribant. Escolta,
però
fem una
cosa. Ha, el que és això de les carreteres... Jo
hòstia,
tingut,
no li diguis avui... això, que la Mònica vindrà i t'emputarà el cotxe aquí dins,
pues
eh?
Jo he vingut des de casa en 35 minuts, normalment una hora.
Estem parlant del Vallès, eh?
Sí, Vallès.
És que en Beli deuen obrir camí.
Doncs mira, farem, deia que d'aquí uns moments farem un contenidor d'un oient que... quan ho explicava, deia... O sigui, és més difícil todavía, saps com el Sir? Dius, però com pot ser això? Doncs serà. Li podrem resoldre? Mira, no ho sé. Ho intentarem resoldre. D'aquí uns moments, Sergi Embudiabé ens ho explica. Un segon, sisplau, re, una petita pausa i seguida.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Una flor no fa estiu ni dues primavera, però uns bons pneumàtics fan carretera.
Que el refrany no és així. I això de canviar de pneumàtics cada vegada que canvia el temps, tampoc. Acosta't a Citroën Service i aconsegueix uns pneumàtics 4 estacions nous, ara amb un 2x1 en les millors marques. Citroën. Condicions a Citroën.es. Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
El preu Lidl és el millor preu.
Emporta't ara el nostre carbassó per 0,99 al quilo, t'estalvies un 44%. I 6 burgers meat de porc i boví per 2,99, t'estalvies un 18%. Lidl, marca la diferència.
Estimats clients, s'ha trobat als lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a objectes perduts.
És meva.
No, és meva.
Meva.
No, és meva.
A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser...
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
Vinga, són les 9 i 4 minuts. El Tian Riba arriba fotent esbufegades.
Això és l'omplint, eh?
Trote Cochinero, com l'amic Comín.
Què tal?
Bon dia, Basté.
Sí, com l'amic Comín. Això ho has d'explicar, que és que el Toni Comín, quan era tertulià els dimecres del món RQ, sempre arribava tard.
Sempre.
No.
Sempre.
No.
Sempre arribava tard. I arribava tard i el veies que de tant en tant... veies un bulto sospechoso caminant mig corrent. Mira, ja arriba el Comín amb el Trote Cochinero. I també ha arribat el Sergi Embudio aquí a l'estudi. Hola, bon dia, Sergi.
Bon dia.
Anem a un contenidor que hi ha...
Interessant.
Avui hem de parlar de la DGT.
Hombre.
Bé, DGT i dels Mossos.
Hombre.
DGT, els Mossos i els jutjats.
Ui, quina combinació.
DGT, els Mossos, els jutjats i un ajuntament. DGT, Mossos, jutjats, un ajuntament i un consell comarcal. És a dir...
No falta ningú.
Està tota la família, és el dia de Nadal. Tots són a taula. Abans, però ja sabeu, si esteu vivint una situació greu o surrealista i sembla que ningú us ajuda, expliqueu-nos el vostre cas al contenidor del món RQ. Intentarem donar-vos un cop de mà. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món RQ, que és el 669-1010, 669-1010, o amb un correu electrònic a elmón@rq.net, elmón@rq.net. Anem a la trucada ja, Sergi Embudio.
Vinga.
Nacho, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara deia que el teu cas té a veure amb la DGT, amb la Direcció General de Trànsit. Des de quan arrossegues aquest problema?
Doncs mira, tot això comença a l'octubre del 2021.
D'octubre del 2021. Per tant, va camí dels 3 anys. Què va passar exactament?
Doncs mira, jo vaig marxar de vacances a Eivissa a l'octubre, i allà em paren a fer un control a la Guàrdia Civil, que tot surt bé, però bueno, em donen aquell moment per començar a pensar a veure si m'hauran tret punts. I vaig a fer una ullada i em trobo amb un vehicle registrat al meu nom, amb un Mercedes.
Com?
Doncs sí, resulta que per algun motiu s'havia registrat amb la meva documentació un vehicle del que jo no en tenia constància i que mai he vist. I, bueno, doncs m'ho trobo a l'octubre tot entrant per curiositat a la DGT, diguem.
O sigui, trobes a octubre del 2021 que l'APP de la DGT diu que tu tens un cotxe que no tens, un Mercedes. I et surt que és teu, que està el teu nom?
Exacte, surt sí. El meu nom, tinc la seva matrícula, el número de vestidor, tot. Val. Un vehicle registrat completament al meu nom.
Val. I no en saps res de res d'aquest Mercedes, tu?
No en sé absolutament res.
Entenc, Nacho, que quan, després de veure això et poses en contacte amb la DGT, esclar.
Oi tant. Jo m'apropo a la DGT, passant primerament per els Mossos d'Esquadra, per deixar-me constància, i li vaig directe aquí a Girona, a la delegació de Girona.
Val. I què et diu la DGT?
Bueno, la DGT m'explica amb un d'aquests tràmits que són tan curts i ràpids quan hi vas, que bueno, tenen diversos botons per pulsar, per poder registrar vehicles i per donar-los de baixa, però clar, per donar-los de baixa ha de passar o bé perquè me l'hagin robat, o bé perquè l'hagi venut, o bé perquè l'hagi desballestat. I no és el cas de ninguna de les tres perquè el cotxe no és meu.
Clar, per tant, tu t'apareix un cotxe que no és teu amb una aplicació de la DGT, i quan dius, escolta'm, jo aquest cotxe no és meu, et diuen, bueno, no és que no podem donar de baixa aquest cotxe perquè tu no tens cap contracte de compra-venda, tu no tens un informe d'un dipòsit conforme l'han desballestat i que, per tant, no pots dir tampoc que te l'han robat, no?
No, la meva idea des del principi és no fer-ho perquè, clar, és que els cotxes no són meus. I llavors, tot el procediment de denúncies que poso és per evitar tenir una responsabilitat sobre ells.
Clar. Que t'aparegui el teu nom un cotxe que no és teu, es pot denunciar d'alguna manera als Mossos d'Esquadra?
S'han sobtat tots. Bé que deies abans que passo per 5 organismes diferents, tothom està força sobtat i no saben molt bé què fer, però bueno, una denúncia sí que van recollir.
Val. D'acord. Si et diuen alguna cosa més enllà els Mossos?
Bueno, ells em diuen en aquell moment que els sobta una mica i que sembla que pogués ser usurpació d'identitat, però bueno, que això ho han de processar mitjançant la denúncia i que el jutjat doncs, ho envia a investigar.
Val, d'acord, estem parlant de l'octubre del 2021, aplicació de la DGT, tens un Mercedes que no és teu, et diuen de la DGT que no pots donar de baixa res, perquè clar, no tens cotxe, és a dir, no apareixes enlloc, per tant, ni desballestat, ni robat, ni res, te'n vas als Mossos, denuncies, fas la denúncia, d'acord, octubre 2021, i a partir d'aquí què? Esperar?
Bueno, aquesta era la meva idea, començo a esperar fins al novembre.
El novembre del mateix 2021, eh?
Exacte.
Val, novembre del 21. Tens una altra novetat en aquell moment?
Bueno, sí, jo dia a dia, pensant que ja he fet la denúncia als Mossos d'Esquadra i pensant que el cotxe desapareixerà, doncs vaig entrenar a la meva DGT i de cop me'n trobo un segon cotxe.
Un segon cotxe?
Sí, ara en tenia dos.
I tampoc en sabia res d'aquest, entenc, no?
No, aquest és un model 206, un Peugeot 206, i doncs tampoc, Jordi, el mateix, misma situació.
Tornes a anar a la DGT?
Aquesta vegada no, aquesta vegada torno a presentar els Mossos d'Esquadra, ja et dic que la meva visita a la DGT no va ser gaire productiva i vaig passar només pels Mossos per deixar-ne constància i em van recollir doncs, una segona denúncia.
I els Mossos no poden fer-ne res de debò? No poden buscar el cotxe per la matrícula o alguna cosa així?
Ja m'agradaria poder dir-te que sí, però es suposa que no. Ells em diuen que depenen totalment de que el jutjat els enviï a investigar o que hi posin no res.
I tu això et tranquil·litza?
Doncs bueno, en aquell moment crec que sí, perquè em diuen, mira, si hi ha qualsevol responsabilitat legal, aquí ja tenim recollit que aquests cotxes no són teus i que has fet aquesta denúncia, però bueno, això pot aturar segons quines coses, perquè hi ha d'altres que són automàtiques i que funcionen per pel seu compte, com són les multes.
Fas alguna denúncia a algun jutjat o alguna cosa?
Doncs sí, mira, el desembre del 2021, ja després de rebre les primeres multes, m'apropo al jutjat a deixar-ne constància i poso una denúncia al jutjat de Guàrdia de Blanes.
Val, clar. La pregunta ara a les 9 i 10 minuts d'aquest dia 25 de març del 2024 és... Això és el desembre del 2021.
Correcte.
A dia d'avui, 25 de març del 2024, a les 9 i 10, aquest Mercedes i aquest Peugeot continuen constant com a teus?
Totalment, segueixen el meu nom tots dos.
Perdó, però esclar, si a ulls de l'administració aquests cotxes són teus, t'han cobrat algun impost?
Doncs mira, m'he rebut ja en aquests 3 anys que portem dos impostos de circulació de cada un dels vehicles i els dos impostos d'emissions de CO2.
I els has hagut de pagar?
Doncs mira, fins ara els he anat recorrint i presentant, bueno, recursos i documentació a totes les administracions de les que hem parlat abans, a l'Ajuntament i al Consell Comarcal, a més de trànsit i de més, i me'ls anaven estimant, m'anaven traient les coses, però, bueno, ara mateix estic una mica més atrevessat amunt que ha provocat un embarg de la meva nòmina.
No fotis!
Sí. Van deixar una anotació al 2022 de que havien d'anar traient aquestes multes, que si arribava qualsevol cosa que les havien de paralitzar, però bueno, resulta que com vaig apropar m'han dit, clar, aquest comentari està posat sobre el 2022 i aquestes són sobre els impostos del 2023. O sigui que aquí ens hem quedat.
Multes t'han arribat, multes de trànsit, clar, interpreto llavors.
Les que vulguis, els colors que vulguis. A Barcelona, a Palamós, a Lloret, a Itàlia fins i tot.
A Itàlia? I sí, com tu vas fer per recórrer aquesta? I aquesta com la vas recórrer?
Bueno, aquesta va ser mitjançant les instruccions que em donaven per internet, vaig haver de fer una carta certificada, traduir-la, enviar-la a Itàlia, esperar el resultat. Bueno, va ser interessant.
Però per recórrer, aviam, recórrer una multa i que t'ho acceptin no és una cosa que es faci en un parell d'hores. Clar, entre recurs i recurs, en algun moment t'ha arribat aquest avís d'embargament, advertències, etcètera, esclar.
Exacte. De fet, vaig rebre el primer embarg el 2022 per aquells impostos, però aquella la van paralitzar directament perquè van comprovar que havia estat posant recursos a totes les multes i, bueno, quedava com constància de que alguna cosa no hi anava bé, no rugiava bé. Però ara aquesta vegada s'han agafat amb el fet que això passava el 2022 i el 2023 ja és un altre any. Clar, m'hagués agradat explicar-los que si jo tinc un problema el 2022 seguirà estant el 2023 i el 24 possiblement també, si no hi fan res.
Resumint. Tu, Nacho, fa gairebé 3 anys que resulta que tu tens dos cotxes que no tens al teu nom, un Mercedes sí. I un Peugeot, que tu saps les matrícules d'aquests cotxes, dels dos?
Totalment.
Això és molt important, eh? Que saps les matrícules del cotxe de tots dos.
Oh, i tant, de tots dos.
I hi ha 5 organismes diferents, la Direcció General de Trànsit, Mossos d'Esquadra, el Jutjat de Blanes, l'Ajuntament de Lloret i el Consell Comarcal de la Selva, que ningú t'ha aportat cap solució.
No.
Aquí, al marge dels diners que hauràs anat perdent i deixant pel camí, perquè al marge d'això estem parlant d'un embargament, sí. No ho oblidem, al marge d'això, el temps que has perdut amb recursos, amb paperassa, amb allò que ara parlàvem amb la Tere Cunillera, amb la burocràcia. Perquè, esclar, paperassa n'has hagut de fer tot, esclar, també.
Clar, t'he imaginat. Si parlem d'unes 15 multes, parlem de 4, 6 impostos, embargaments, la multa d'Itàlia que em va portar un parell de dies a entendre com ho devia fer, doncs, bueno, força temps, sí.
Encara parles tranquil? I no, és que jo és a dir, és aquella imatge que dic algú un dia farà de com el Michael Douglas un dia de fúria.
Sí, senyor.
Perquè... I ara per això ho porto bé, però és que divendres em vau acollir bé vosaltres i em vau ajudar a calmar-me, perquè és que de veritat que la situació comença a superar-me, eh?
Ja. No, mira, sort del Sergi Embudió, que fa una mica també del psicòleg.
Has vist?
Escolta, t'han robat alguna vegada el DNI?
No, mai. Mai m'han robat el DNI, mai m'he robat cap dels meus documents, mai.
Ai. Què, Tian? Estàs negre? El Tian fa una cara estona.
No, o sigui, jo estic més indignat que tu.
Nacho.
No. I a més a més, fixa't una cosa. O sigui, quina eficiència a l'hora de cobrar l'impost de circulació, l'impost de CO2, les multes... És una eficiència de l'administració acollonant. Però, en canvi, la Generalitat, el Consell Comarcal de la Selva, es diu l'Ajuntament de Lloret, la DGT i els Mossos, l'eficiència a l'hora de solucionar aquest problema és menys 100. És a dir, que són eficients pel que volen i no són eficients pel que no els hi dona la gana. Perquè, o sigui, jo m'estic encenent jo.
No, no, també, perquè a més dius... És que jo em poso la pell d'ell, del Nacho, i penso... Hòstia, una altra multa, i una altra multa. T'embarguen el compte! I tu dius, però si els cotxes no són meus, traieu-me vosaltres, que el problema no és meu, ajudeu-me, per favor, és que és gairebé implorar.
Una pregunta.
Sí, pregunta.
Per qui sigui. Perquè... tenint en compte que tens les matrícules, que van on teu, etcètera, no es pot donar de baixa aquests cotxes, o sigui, no sé quina solució hi pot haver.
Si no els té donats d'alta, perquè... no els pot donar de baixa.
Ah. Bueno, si els té donats d'alta, segons l'administració, sí.
Però jo li volia fer una pregunta a aquest senyor. Tot això de les multes i els impostos i tal, li arriba a partir del 21, no?, pel que diu. Abans no li havia arribat. Per tant...
No, mai.
Per tant, quan apareix aquest cotxe matriculat, o es matricula l'any 21, per tant ja acota bastant el temps, i si ho estava abans, perquè abans no li arribava res. M'entén? Vull dir, és com un forat negre, no? Algú l'any 21 va activar els dos cotxes. I tota la impressió és que si vostè no li han robat el DNI, en algun lloc li han clonat.
Perquè tu, Nacho, fins i tot tens el dia concret en què... se't dona d'alta aquest vehicle, per dir-ho així, no? Que és aquest octubre del 21, fins i tot un dia concret que et surt a l'aplicació de la DGT, com dient, jo des d'aquell dia vaig matricular aquest Mercedes, oi?
Correcte. És el que els mateixos Mossos d'Esquadra em recullen a la denúncia, que ells mateixos entren i veuen el dia des de que es fa efectiu aquest canvi de nom, diguem, d'aquest vehicle.
I els Mossos d'Esquadra no poden... Perdona, Miquel, eh?
Un. Sí. Perdona, dius, Miquel?
On l'has posat, la denúncia de Mossos d'Esquadra? A quina BP?
Aquí a Lloret, a la comissaria que tenim a Lloret.
No, ho dic perquè, aviam, la conducta que hi ha al darrere, sigui aquesta suplantació de personalitat que deies, sigui qualsevol tipus de falsedat, que òbviament hi és a dir, algú que ha dit que tu ets propietari i algú que no ho ets, ha falsificat algun tipus de document... Això és un delicte, sense anar més lluny. És a dir, no estem parlant d'un tema administratiu ni civil. Aquí al darrere un autor de la comissió d'un delicte. I el que sí que et dic és que no hem de confondre el concepte de Mossos d'Esquadra de policia judicial en què només han de fer les investigacions quan els ordena un jutge. Tot el contrari. És a dir, normalment són les instruccions fetes pels Mossos d'Esquadra les que fan que després els jutges ordenin altres tipus de diligències, però no necessàriament han de començar les investigacions per ordres judicials. És a dir, quan tenen coneixement de la comissió d'un delicte, han de començar a actuar. Per tant, jo crec que aquí has d'insistir en aquesta via, perquè al darrere segur que hi ha una conducta d'un individu que té totes les característiques d'un o dos delictes penals, com a mínim, dintre del mar, que són les falsedats.
Per què, Miquel?
Digues, Nacho.
Sí, perdoneu-me, és que a més tan bon punt comencés una mica la investigació, crec que seria fàcil començar a trobar informació sobre el tema, perquè és que una de les denúncies, una de les multes, va ser fins i tot aquí a Lloret, al poble on jo visc.
No, anava a dir, és fàcil trobar un vehicle, si tens la matrícula, etcètera, pels Mossos?
Depèn de les ganes que hi poses.
Bueno, clar, a la mesura, clar, és un tema d'investigació, perquè clar...
Però hauria de ser fàcil saber és fàcil on es
trobar,
va matricular.
És fàcil trobar els cotxes que no tenen assegurança, avui dia, sí. És fàcil trobar els cotxes que no han passat la ITV, sí. Depèn de les ganes que hi posis i quines siguin les instruccions del control quan es fan els controls.
Sí que és veritat que es complica més quan el propietari no és qui el porta. És a dir, si el propietari és qui condueix el cotxe, és molt fàcil buscant la figura del conductor trobar el vehicle. Diferent és en aquest cas, no? Però evidentment es pot trobar amb
però, una
Miquel, certa
facilitat. Però, Miquel, a mi el que em crida l'atenció de tot això és que hi ha una data concreta en què comença el problema. Perquè si aquest senyor, abans del 21, hagués tingut algun tipus d'indici, algun tipus de lo que sigui, però és que comença... Per tant, hi ha una data sobre la que començar a buscar, no?
Em resulta, Teresa, més preocupant de tot el que està. Tot això és que és una persona despullada davant de tots els organismes, davant de tots els organismes.
No hi ha, no,
o sigui, més enllà de si es va trobar o no es va trobar, és que aquest senyor porta des de l'octubre del 2021 amb dos cotxes que no són seus i que ningú li dona resposta i que li van arribant com si fossin seus. És a dir, ell té un Mercedes i un Peugeot que no són seus. I, mentrestant, li van arribant tots els hàndicaps de tenir dos cotxes que no són seus. I ningú li diu, escolti'm una cosa, estigui vostè tranquil, que li estem intentant... Ningú. Però no és allò que diguis, no, és que veus, assenyales aquest. No, no, ningú. Digues a Josep Martí. I ara sigui el Màrius.
Aquest senyor ha trobat, està davant d'un problema que és molt habitual, que és... Hi havia una sèrie que es deia Little Britain, que cada setmana feien un sketch semblant, que és un senyor que anava a l'administració a explicar un problema. Davant es trobava un servidor públic indolent, que feia aquest veure que teclejava l'ordinador i després mirava el ciutadà amb cara de fàstic i li deia computers ain't not, saps? Volien dir, no em surt la solució i per tant no et puc ajudar. En aquest senyor això a partir d'avui se li arreglarà. I saps per què se li arreglarà? Perquè algú de tota aquesta llarga llista de gent farà el problema seu i adoptaran una actitud creativa davant d'un problema. I fins ara el que li ha passat és el que passa tantes vegades davant l'administració. Que no hi ha... que has de trobar algú, i n'hi ha, que facin el... que prenguin consciència de la... de com afecta aquell problema a la teva vida. I dos, que el facin seu. Si el fan seu. I que siguin una mica creatius. Això te pot passar, no et pot passar. A ell no li ha passat i es troba en un escenari de l'administració contra ell. Crec que és el apunta, encara que sigui a través d'un ciutadà i un problema concret, a un dels problemes que tenim en l'administració. No sé si aquí o a tot arreu. Que és la impersonal, amb protocols que ningú s'atreveix a violentar una mica, buscant la solució per a la gent. I com que tots són parceletes... cadascú treballa a la seva parceleta i ningú és capaç de veure el problema en la seva magnitud, doncs tal dia farà un any i aquest xicot, si no sortís... S'arreglarà,
No, sí,
però
sí,
si no sortís...
Serà en breu.
Però segurament, doncs, com que tota la gent no pot sortir de la ràdio, el que crec que hem d'apuntar és cap aquí.
Però hi ha un problema afegit, jo crec, perquè, clar, el que li diuen és el que ell denuncia, si ho he entès malament, ho retiro, és que el que ell denuncia no està tipificat. Li diuen, està tipificat això, però aquest cas... no ho està, perquè realment més aviat és una estafa amb la seva documentació que...
Si vols apostem...
Però aquest delicte no està dins del trànsit, diríem.
D'aquí dues setmanes...
Que és el que tu deies, s'ha d'investigar l'altre delicte.
D'aquí dues o tres setmanes, quan estigui arreglat, podem analitzar quina sigui la solució.
Vale.
I la solució és quina serà? El director general de trànsit de la província o Pepito Los Palotes agafarà el telèfon i dirà, arregleu.
Per això és...
I s'arreglarà. I es trobarà la manera correcta d'arreglar-ho.
Però la ràdio com a... És que ho hem descobert... El Sergi, ara us ho explicarà. El Sergi, pobre. El Sergi és el... ho resol tot, ell, abans de sortir per antena.
És el síndic de Reuges.
Sí, perquè què fa el Sergi? El truquen i li diuen... Clar, perquè aquí intentem fer de periodistes, amb la qual cosa el Sergi truc, li mena un missatge. Mira, m'ha passat això amb aquesta empresa. El Sergi el que fa automàticament és trucar a l'empresa. Escolta, mira, és que ha trucat un senyor que no té llum des de fa 40 anys. Posar un exemple bèstia. 40 anys. Escolta, mira... sí, és veritat, ara li arreglem. I fa 40 anys que no té llum. Llavors ja no passa ni per antena. Sergi, quants casos tens d'aquests que resol abans d'hora?
Jo crec que la immensa majoria. Jo crec que estaríem en un... De tots els casos que ens posem a treballar, ben bé un 70% no acaben sortint per antena perquè resolen abans. Amb un parell de trucades. O una, fins i tot.
Val, fem una cosa, Sergi. El Màrius sí que ha de dir. Màrius, endavant, perdona.
No, home, jo veig clarament que aquí hi ha un delicte d'usurpació de personalitat, i a mi el que em sembla és que els Mossos, en el moment en què hi ha una denúncia al jutjat i que ha anat aquest senyor a veure els Mossos d'Esquadra, ha fet les dues coses que un ciutadà quan té un problema ha de fer, sobretot quan pensa que ha estat objecte d'un delicte, que aquí ningú es bellugui. A mi això em sembla, en fi, que és el pitjor servei que el podem fer al país, no ho sé, amb un cotxe pots cometre tota mena de delictes, és a dir, pots atropellar algú, pots cometre un atemptat terrorista, pots Arc, o sigui, aquest senyor que l'estan tornant boig, hi ha un dia que el vindran els Mossos a buscar a casa i, en fi, se li complicarà la vida encara molt més del que la té ara complicada, no? I em sembla que aquesta ineficiència de l'administració el que posa d'una forma clara i evidencia és que no només el ciutadà no només està per ser atès davant dels grans casos, sinó també pels petits. És a dir, que això és un tema relativament menor, però que li complica la vida infinitament a aquest oient, però que, a més, en qualsevol moment es pot transformar en un delicte que li canvia la vida.
Clar.
I sort que ell, diguem, ha anat deixant petjades per poder, si algun dia té un problema més gran, poder defensar-se. Però segur que passarà una mala estona. I això és la ineficàcia de l'administració. I l'administració cada vegada creix més. Avui hi ha dades que és a dir, aquí a Catalunya el que creix més és l'administració, on es creen més llocs de treball. Hi ha una part bona, eh? Hi ha una part bona. Vull dir, segurament tenim més professors, més metges, etcètera, etcètera. Però el monstre va creixent i ho anem pagant de la nostra butxaca. Vol dir que en tant que persones que paguem més impostos, perquè més hem de començar a dir així, més impostos que cap altra comunitat autònoma, crec que ens mereixem, diguem, la màxima eficàcia en les nostres institucions.
Ara, sí, un comentari només. Tots aquells, perquè és que estem trobant alguna altra cosa que el Sergi ara em deia, tots aquells que envieu correus electrònics, deixeu un número de telèfon, per l'amor de Déu. És a dir, aquells que ens heu enviat durant aquesta conversa algun mail referit a això que està parlant el Nacho avui, torneu a enviar el mail amb el número de telèfon, que us trucarem de seguida. Mònica, t'arribes. Endavant, Mònica.
No, jo us sentia mentre arribava aquí. És un cas típic a nivell de l'administració i de les finestretes del Vuelva usted mañana, Mariano José de Larra, saps? Vull dir, segle XIX, com funciona la burocràcia, i no evolucionem, diguéssim, eh? No estem evolucionant. Però, com dèieu, és un cas claríssim d'usurpació de personalitat i aquí totes les derivades que el Miquel deia, doncs, poden ser terribles, no?, per una persona que no controla el que es fa en el seu nom, en aquest cas, no?
Imagina't que el conductor d'aquest vehicle atropella una persona i la mata.
Bueno, o que li troben droga...
Responsable subsidiari, aquest
senyor. O que li
senyor.
Troben droga o que, sí, sí. O que atraca amb aquella tècnica d'empotrar-se amb una botiga, bueno, mil coses. Per tant, ell fa bé de deixar les pedretes en el camí, però en qualsevol cas estic d'acord amb el Josep que això es resoldrà ja. Jo m'hi vaig trobar amb el cas de l'ascensor famós, el mateix dia es resolia quan era una cosa que ens van dir que no es podia resoldre, que tal, que qual. Vull dir, senzillament la força que té per la marca reputacionalment administració o particular que un mitjà de comunicació es faci ressò d'una queixa d'un particular genera una imaginació immediata de resolució.
Però al darrere de tot això hi ha tota una filosofia, perquè el problema l'any 2024 és que en el fons als ciutadans a l'administració li fem nosa.
Home, no.
Sí. Tot això de demanar hora per avançat, el mercat negre d'hores per segons quines gestions hagués de fer, del teletreball, fent passar el clau per la cabota dels servidors públics, que al final moltes vegades és menys hores davant de la gent. Tot porta, i també en el món de l'empresa privada, és a dir, la mecanització de totes les relacions personals a través de la tecnologia, inclosa l'administració, fa que cada vegada sigui més difícil trobar un lloc on passi el que ha de passar perquè les coses s'arreglin quan no surten els protocols, que és un mínim d'empatia entre una persona que té un problema i una persona que està escoltant. Com que això cada vegada és més difícil de trobar amb els bancs, amb tot el que vulguis, però també amb l'administració, doncs d'aquestes coses te'n vas trobant.
Una de les reflexions que jo feia en el discurs d'acceptació de l'IEC, no?, era precisament això que diu el Josep. És a dir, a mesura que la tecnologia substitueix la veu humana i la gestió humana, les persones es desacostumen a relacionar-se les unes amb les altres de manera analògica. I això fa perdre capacitats comunicatives. És a dir, el fet que nosaltres, a través de les màquines, estiguem a un percentatge altíssim del temps interaccionant tecnològicament, fa que les persones perdin habilitats de comunicació. I estem perdent habilitats comunicatives, habilitats emocionals, habilitats de... I això fa que encara siguem més maldestres en la gestió de les persones, perquè cada vegada ens relacionem menys analògicament. Això que estem fent ara, que és tu mires, jo sé si tu tens pressa per entrar una falca o per entrar una persona i et veig en els ulls, el nivell d'atenció que tu tens, etc. Això és de codificació analògica de la comunicació que estem tenint tu i jo, no? Això cada vegada passa menys, perquè estem cada vegada més fent gestions telemàtiques. I això vol dir que el dia que un professional de l'administració es troba de cara a cara amb una persona, té menys capacitats que no tenia fa un temps. I això va increixendo. No passa res, però és una realitat. Això va increixendo. I això fa que això que en deies ara, l'empatia, es vagi perdent. A part d'habilitats, mil, per resoldre els problemes de manera creativa, no?
És que al marge de lo que hem anat parlant, de l'administració, que tot seria tal, jo crec que hem anat parlant i que crec que la conclusió de tots nosaltres és que estem davant d'una qüestió de suplantació de personalitat o d'identitat, no? Per tant, amb això sí que no cal esperar a lo que digui ni el Consell Comarcal ni no sé què. És dir, és investigar què ha passat amb la documentació d'aquest senyor. I això no cal esperar, no cal esperar altres coses. És dir, és clarament que aquest senyor ha deixat clar des de l'any 21 que ell no és, i per tant s'ha de buscar qui té els papers d'aquest senyor per actuar d'una manera com aquesta. I això sí que no cal esperar res. Això es pot estar investigant des de l'any 21. Vaja, entenc jo, eh?
Que vagi al registre. Però, guaita, no Teresa, que ja, casat ja, amb algú.
Ja, fins i tot va més enllà de l'administració, ja hi és.
Fins i tot en el cas que no fos un delicte. És a dir, jo vaig estar un temps...
Però
jo vaig estar un temps rebent cartes a nom de Josep Martí Blanc. No hi havia un delicte darrere. Era un altre senyor
està
que es deia...
Està fent un Colau.
Era un altre senyor que es deia exactament com jo, que presidia una associació de veïns. I, a més, vivíem al mateix carrer. No al mateix bloc.
Ui, no aprofundim, eh?
I jo rebia cartes seues, com a president d'una associació de veïns. Jo no sóc president d'una associació de veïns.
Què vas fer? Resoldre els problemes de l'escala de veïns.
No, vaig perdre una mica de temps, vaig descobrir públic. Que aquell... Ho dic només per exemplificar que no cal que hi hagi un delicte.
No, però en aquest cas
Però que fins i tot en el cas que no hi... Que la casualitat fos que aquests cotxes estan a nom d'un altre paio per casualitat, és a dir, no m'ha fet presumpció de bondat, fins i tot en aquest cas... No hi ha elements que et portin o que no t'hagin de portar a pensar, escolta, però això sí, ho hem d'arreglar, ho hem d'arreglar.
Un moment, però una cosa, una pregunta que tinc, que és una, perquè a mi és molt bàsica. No hi ha un ordinador a Catalunya que si t'hi poses B1623GN et trobin el teu, aquest cotxe d'aquí el pertany?
Però surt aquest senyor...
En el decurs del temps que...
Surt el Nacho...
En el curs del temps que estem fent això...
Però ha d'haver-hi alguna... Però ha d'haver-hi algun rastre?
Però localitzar-lo, jo dic...
Aviam, Nacho, tu això...
Pots saber on te sabes, no?
Vols dir alguna cosa, Nacho? Perdona, Miquel.
No, bueno, que us sento i us agraeixo l'empatia, que al final jo crec que és el que m'ha estat faltant aquestes vegades que he anat visitant l'administració, que és el fet de... Un cop m'apropo i explico la problemàtica, no crec que no hi hagi un mecanisme de trobar qui va ser l'anterior propietari i investigar com es va fer aquest canvi de nom, saps? O sigui, qui va ser l'última persona que va tenir aquest cotxe i per què ara el tinc jo?
Claro.
Perquè hi ha alguna informació que han de poder recollir ells.
Dues coses. En el decurs del temps que està durant tot aquest tema, he rebut algun missatge cap policial que diu que efectivament és d'una relativa facilitat trobar aquest vehicle, a no ser que s'hagi marxat a l'estranger, que avui en dia hi ha un control de les matrícules dels vehicles molt ampli, que per tant hauria de permetre que això es fes amb una certa facilitat. Aquesta una. I segona cosa, crec que és molt important, amb el que dèieu ara de la manca d'empatia de l'administració, de la freda administració, no? Hi ha un tema en concret que és on jo com a advocat ho he vist més, que és que hi ha una certa tendència, tant dels jutjats com sovint de la policia, de les policies, no parlo d'una, de dir, això es pot resoldre per la via civil. Que això està bé, sempre hem dit, especialment aquí en l'època, que és l'últim recurs. Això està bé, però està bé quan realment hi ha com a mínim dues vies, la civil i la penal. És a dir, l'impagament de pensions alimentícies d'un pare o d'una mare que no les paga et permet, quan es donen els requisits, anar per la via penal i sempre per la via civil. Pots escollir. Però quan algú et suplanta la personalitat, quan algú falseja una documentació pública, això és un delicte, sí o sí. I, per tant, cap jutge ni cap policia, sigui la nostra, o sigui la nacional, o sigui la Guàrdia Civil, hauria de... Perdoneu-me, eh? Hauria... Tinc aquest costum, tu.
Sí.
Hauria de no tirar endavant una investigació que, en aquest cas, ha fet que el Nacho no es tingui aquests problemes, no?
Una...
Seria en Màrius Carol.
Nacho, tu, el teu cotxe... Quant el vas comprar? Quin any?
Quin d'ells? Perquè cap d'aquests és el meu, eh?
El teu de veritat.
El cotxe que tens, el teu.
El
ets propietari.
El meu de veritat, el 2016, però no tinc registrat el meu nom. O sigui que...
Ah, i el nom no va no va nom teu.
Això és complicat.
No. Me'l van comprar els meus pares quan era menor.
Ai. Bueno.
No, jo ho deia perquè, clar, per posar un cotxe al teu nom... no es necessita només, diguem, el DNI, necessiten moltes més dades. Vol dir que potser algú hagués pogut clonar el document que en el seu dia doncs, vas haver de signar per comprar un cotxe. Jo pensava perquè per aquí podia haver-hi alguna pista. No dic que fos la persona que us el va vendre, però segurament potser allà amb la casa que venien els cotxes i tal, clar, pot haver-hi algú que pot haver fet ús, és una hipòtesi de treball, de la documentació teva, perquè, insisteixo, no és fàcil que, això que t'ha passat no és fàcil de fer. Hi ha un... s'ha de tenir moltes dades de la teva persona per poder acabar, clar, has de tenir accés als mecanismes. Vull dir, no sé, per això jo pensava que igual podia haver-hi aquí una pista.
El cotxe era de primera mà o de segona mà? Vull dir, comprat en un concessionari o...
No, tots dos d'aquests que se m'han registrat el meu nom són de segona mà, tots dos.
El teu, del que va nom dels teus.
Ah, no, el meu també era de segona mà, sí.
I potser això, la pista aquesta que diu el Màrius, del lloc aquest de cotxes de segona mà on es va comprar aquest cotxe.
Home, és que
pot ser, si no, però és que si no fos això, tant la DGT com alguna gestoria ha de tenir accés a un document de compra-venda que s'ha de signar.
És que és un rastre a seguir.
Permeteu un instant, permeteu un moment, Nacho, 9:36. David Sala, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu estaves escoltant el Monarracú, ara fa un moment.
Sí, bon dia.
Estaves escoltant el Monarracú fa un moment.
Sí.
Has dit, el que li passa al Nacho ja em va passar a mi, o m'està passant a mi.
Bueno, m'està passant. Porto un any i mig de lluites.
Va, vinga, anem al segon cas del dia del contenidor, sobre el tema... Aviam, exactament, explica.
Bueno, fa any i mig... Jo vaig rebre una comunicació d'una financera que conformaria un crèdit estratosfèric per la compra d'un vehicle i successivament han anat arribant d'aquests crèdits que suposadament he demanat jo, que mai els he demanat.
Per un cotxe?
Bueno, aquesta part s'ha solucionat realment ràpida i bé, els hi hem escrit a les financeres, a través d'Eurofas, i bueno, els hi hem explicat el que passava i efectivament s'han donat compte que havia sigut una suplantació d'identitat. I fins aquí cap problema. Ells retiraven tots els crèdits que jo tenia al meu nom, els assumien ells. La llàstima, tots són cul. Aquí tots són víctimes, però aquí la problemàtica ha estat amb l'administració pública. Jo tinc ara diversos vehicles a la Direcció General de Tràfic inscrits, els quals estic pagant els impostos, perquè si no m'embarguen, i es desentenen completament les administracions.
Perdona, un moment. Què dius, que tens cotxes com el cas del Nacho?
Sí, igual.
Però quants cotxes tens?
Ara mateix que sapiguem dos o tres. No estem gaire segurs, perquè de més entrem a la Direcció General de Tràfic i no apareixen al meu nom, però en canvi me'ls estan cobrant.
Clar, com el cas del Nacho, és a dir, no apareixen al teu nom?
En el seu cas no apareixen al seu nom.
No, sí.
En el cas del Nacho, sí.
Aquest no apareixen al teu nom, dius?
Els?
No apareixen al teu nom els cotxes, dic.
Bueno, quan demanes un informe, un històric dels vehicles, no apareix un nom concret i a dalt en l'històric em posa que no estan al meu nom inscrits. Però, en canvi, la Diputació de Barcelona sí que els té i es desentén. Diu que si no és a través d'un jutjat, llavors com a ciutadans ens veiem amb la indefensió de tindre que aparèixer en un jutjat amb el que triga i de mentres anar pagant aquests impostos que no els corresponen, almenys en el meu cas, i esperar.
Clar, i has hagut de pagar impostos, per tant, l'impost de circulació, etcètera.
Ho va pagar un abogat, un procurador...
Clar. Multes t'han arribat, multes d'aquest cotxe o no?
Va arribar una d'un dels vehicles que venia de França, la multa. Però el dia següent, la pròpia Direcció General de Tràfic la va retirar. És tot molt kafkià.
Sí, no, ja ho veig. Kafkià, o sigui, atenció a aquest cas, que és un efecte secundari del Nacho. Estem parlant del David Sala, que li passa exactament el mateix, amb dos o tres cotxes, depèn del dia. L'únic que té clar és que no està en el seu nom, però en canvi li arriben tot el que és els impostos que ha de pagar, els impostos de circulació i les multes, en aquest cas, una multa de França, i clar, amb la inseguretat jurídica i anar fotent calés per un tema de portar-ho tot als jutjats, efectivament.
Exacte.
En fi, David, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Què, Sergi, em budió?
Gira feina, com a mínim.
Gira feina.
He de dir que ara estic parlant amb el Jordi Balaguer, el productor d'aquí al món RAC1, i diu que estan arribant un munt de casos. M'han anat reenviant alguns correus electrònics i tenim tot de gent que resulta que ara a Catalunya té cotxes que no són seus, però que sí que són seus, però que els té el seu nom, però no els ha comprat mai.
Aquí hi ha una negligència d'algú que no sabem qui és.
I una màfia al darrere.
Una màfia organitzada, vamos.
Quan surten tants casos, això ja no és un tema individual.
Clar.
Però quan referiu una màfia organitzada, de què?
No ho sé.
Home, d'algú que agafa documents d'una persona.
Home,
i aquells documents els utilitza, entens?
Però,
i ja saber a què es dediquen aquests cotxes que t'imputen a tu sense ser responsable. Clar. A saber a què es dediquen. Per tant, als Mossos se'ls gira feina. Eh?
Segueix la pista del lloc de cotxes de segona mà on vas comprar el teu.
El Nacho li dius?
Sí.
Perdoneu-me?
No, dic que... A mi em genera una inquietud el fet de que els teus pares compressin un cotxe de segona mà en algun lloc on venen cotxes de segona mà i que els altres cotxes que van a nom teu siguin també cotxes de segona mà. Si aquest lloc on es va comprar el cotxe tenen la teva documentació, potser és una pista a seguir, però és que ho ignoro, eh? I òbviament no cal que diguem el lloc on vas comprar el cotxe de segona mà, perquè no ho sé.
No, podré... I bé que tens raó, que és un bon fil per començar a seguir, però 5 anys més tard, ostres...
Però no és ell que ha de fer
el seguiment.
Però és la policia.
No,
la policia.
Ja la policia, sí, home, sí. No, jo no et dic que es posi ell a fer aquí de...
A investigar. Ja té prou de feina a pair tot el que li està passant, com per a sobre
a fer recursos de multes.
Tenir que dedicar-se a això.
Això sembla una pel·lícula de diumenge d'Antena 3.
Bueno, en qualsevol cas...
El pas que anem quasi, gairebé és una sèrie, ja.
O sigui, l'avantatge que pot tenir per algú que vol delinquir amb un cotxe, que el cotxe no estigui al seu nom, evidentment és òbvia, eh? I per tant, com diu el Miquel, s'ha de veure si darrere d'això hi ha una organització sistemàtica que fa que els cotxes que estan en d'altre et permetin delinquir temporalment fins que estàs fora d'aquell país o el que sigui, no?
Màrius, vols dir alguna cosa per acabar?
No, tinc la sensació que si realment els Mossos s'hi posen, el tema el resoldran més d'hora que tard.
Sí, en 24 hores.
Sí, però no? Estic absolutament convençut.
Sí?
El problema és que no s'hi ha posat ningú. El problema és que han considerat que és un tema menor i, en fi, amb la quantitat de delictes que han d'atendre, doncs suposo que aquest ha quedat a baix de la pila, no? Però jo crec que estem en un cas bastant més fàcil de resoldre del que, clar, per una persona que no tens els mitjans i que et trobes un problema, doncs pots solventar, no?
Perdona, però és que fixa't, en mitja hora hem passat d'un cas d'un senyor, hem passat a cas de diversos senyors, sempre seguint la mateixa tècnica o la mateixa tàctica, i, vaja, a mi em sembla que com a mínim un crit d'atenció a la policia sí que és, no? Dic jo.
Aviam, Nacho, qualsevol cosa ens ho fa saber.
Sí, sisplau, agrair-vos a tots la vostra atenció, sobretot a en Sergi i en Budio per haver-me donat un cop de mà, que sou els primers que ho heu fet fins ara. Mm. Així que, no res, gràcies a tots.
Bueno, no sé si li demanem la creu de Sant Jordi pel Sergi i en Budio. Gràcies, Nacho, fins ara, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Sí. Home, això segur, perquè... Esclar. És que el més, saps el més trist? Que no recordo casos que hem fet al contenidor d'aquells que es resolien en 24 hores.
Uh-huh.
Però en 24 hores.
I alguns abans i tot, no? Perquè és això que dius, hòstia, truquen...
Aquest serà abans, ja veureu.
Com?
Aquest serà abans.
Ho creus?
Jo crec.
Home, algú s'ha de donar per al·ludit, jo estic amb el Miquel, i no. Fin.
Josep, Martí, què dius?
No estava pensant que... Heu dit que cada 7 de cada 10 el resoleu abans de sortir per antena?
Sí.
Aquí teniu una línia de negoci per explotar.
No, que quedi entre tu i jo,
això. No, perquè si ho converteix en un negoci no li podrem demanar la creu de Sant Jordi.
A veure si sortiràs amb el coldo.
Començaré a venir amb Macerat i treballar.
No, això és un servei de la ràdio, és un servei públic en Estampurs.
I encantats de fer-ho.
Perquè que resolguin 7 de cada 10 casos fora d'antena vol dir que prioritzen resoldre el tema a fer l'espectacle per la ràdio.
Correcte.
I això,
aquesta és la primera que vam dir, escolta, confirmem les coses perquè és que si no... I després hi ha una altra cosa que també algun dia haurem de dir, que és en quin sector i a quines empreses hi ha els conflictes més bèsties.
Exacte. Un dia hauries de fer, Sergi, hauries de fer un rànquing.
Sí, sí.
Segurament el tens.
Hauries de fer un rànquing, perquè el deus
tenir. El tinc fet,
de fet.
I vosaltres també el teniu al cap.
No, és evident.
Totes les coses que necessitem tots.
Clar, home, és a dir, el que és la primera necessitat...
La llum.
Tot això, la llum, el gas, el
normal. Telefòniques.
Exacte, tot això...
Jo crec que guanya energia, no?
D'aquí i d'allà. Sí, tot arreu.
Va, Sergi, un dia fes-ho, estimat. Sí, sí. De regal d'aniversari, en el Jordi Basté.
Home, caga't-hi tu.
Sense dir empreses.
Perdona, vam dir que ho faríem, aquest tema, o no?
Sí.
Vam dir que el faríem, no? Si amb això no us preocupeu.
Per sectors, per sectors.
Home, sí, això és evident. Bueno, en fi, escolta'm una cosa.
Jordi Basté.
Què passa ara? Què m'has enviat aquí, ara, Sergi?
Ui.
Ah! És que m'ha enviat un missatge al Sergi, em vull dir fa un moment, diu, en tenim un contenedor que crec que pot ser molt bo i que podem fer demà. Ja està, però
ja està, ja ens té enganxat.
No, de ben vell, no? I va a la línia de cotxes, també. No d'aquest que exactament...
Avui és l'aniversari del Basté, no?
No.
Sí, demà. Sí.
És ahir, era ahir, era ahir. Era ahir.
És avui.
Avui o demà?
Avui no.
I l'any que ve, el dia com avui, gran celebració.
Li hem de cantar el Happy Birthday a cor de la tertúlia.
És avui, que està publicat.
RAC 1. Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa. Però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
És temps de mones a Supermercat Plus Fresc.
Troba tots els ingredients per preparar la teva mona de Pasqua.
I per als amants del bacallà, tenim d'oferta l'Escrei, el rei dels bacallans, a 10,99 € el quilo.
També a plusfresc.cat.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Posa a punt la teva llar amb Servei Estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902 481 483 o céspedsolucion.es.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Cotxe. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El perquè de tot plegat.
10 minuts de les 10 del matí. Després parlarem de dos temes que hi ha. Un és que segurament estem on estem precisament per tot això. Si tu ara gires el cap i veus les televisions, bàsicament les televisions que emeten des de Madrid, doncs això d'Impostos Catalunya, Más Desigualdad, i el no sé què, i el no sé quantos, i el caso Coldo, i el caso no sé quantos, i...
Catalunya quiere toda la hucha.
Sí, Catalunya quiere toda la hucha. Però, que ara ho parlaven la Mònica i la Teresa, que és un tema que no em sembla gens menor, que és aquell reportatge que ahir publicava El País sobre les intervencions que hi havia hagut de determinats polítics, sí. Com està la situació política en aquests moments. O sigui, és que és... Però després en parlarem d'això, perquè aquest cap de setmana sabíem d'un atemptat terrible. De moment hi ha 137 morts en un concert. Què hi ha més innocent per la gent jove que anar a un concert amb 137 persones, una autèntica carnisseria, va ser a tocar a Moscou. Totes, absolutament totes les evidències assenyalen Estat Islàmic com a autor d'aquesta matança, però Vladimir Putin continua entossudit a implicar Ucraïna en l'atac. Tica Font és la presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Tica Font, bon dia, moltes gràcies. Ui. Hola, Tica Font, bon dia, moltes gràcies.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia. Diumenge passat... És a dir, fa 8 dies, la ministra de Defensa del Govern d'Espanya, la Margarita Robles, llançava aquest advertiment des de La Vanguardia. Escolteu. Aperteu-me el botó, sisplau. Sí, és que, un moment. No, el tall. És que he donat per un tall. Gràcies.
Total y absoluta. Yo creo que las declaraciones de las últimas semanas por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario. Por tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes de los riesgos que corremos cuando hay personajes como Putin que están cometiendo verdaderas carnicerías en un país como Ucrania.
Va, li pregunto a la Tica Font si realment si està d'acord, si el risc d'entrar en guerra és absolut.
No, jo crec que és... Això necessita un context de que la població doni suport als increments de pressupostos i a les accions que estan prenent la Unió Europea. El projecte va a llarg, no és a molt a curt termini, i és que Europa se prepara per poder entrar en escenaris de guerra. I això és l'únic que necessiten, és que la població accepti les mesures que la Unió Europea i els països volen implantar, com són ampliar la capacitat productiva de la indústria militar, incrementar les despeses i els ajuts a la indústria perquè elabori armes amb aplicacions de totes les noves tecnologies. Unificar l'armament, tenim 27 exèrcits i despesos, tot això significa inversions, els estats en modificar, ampliar i modernitzar l'armament i per una altra part ampliar la capacitat productiva en Europa i d'alguna manera també anar unificant la indústria europea i la producció europea d'armament. És això, eh? Mm-hmm. No és que tinguem un risc imminent de guerra amb ningú, eh? Putin, vamos, no és tan tonto. Si la guerra d'Ucrània pràcticament podem dir que no és fàcil que la pugui guanyar, no et dic jo que se posi dintre de la Unió Europea.
Mm-hmm. Però realment estem a les portes, per exemple, d'un conflicte amb Rússia important?
Jo crec que no. Jo crec que no, la meva hipòtesi és que no. L'altra cosa és que puguin haver certs errors o certs accidents, però en general jo crec que s'actuarà com per dir, bueno, això ha estat un accident i no entrem en una guerra en Ucrània, no entrarem, no aprofitarem un càlcul d'error o un incident que no era previst i que no era una provocació per entrar en una guerra. Si n'hi ha una guerra, jo dubto que sigui de Rússia en sol europeu contra la Unió Europea, sinó que ens puguem enfrontar en alguna altra república perifèrica. Sigui Moldàvia, sigui Geòrgia, sigui més en el Caucas, allò podria ser, però aquí en Europa no.
L'amenaça nuclear és real o no?
Mira, aquí jo això ho veig, primera, el que sí que és cert és que tenim uns, ja fa des de 2 anys que hi ha retòrica d'amenaça. Però també tots som conscients de que les armes nuclears, si s'utilitzen, el desastre és molt gran. I aquí hi ha un procés d'actualització i modernització de l'armament nuclear i el que no hem canviat és, com si diguéssim, la doctrina, dir-li a l'altre, jo tinc això, i que l'altre te contesti, jo tinc l'altre, i jo faré això, doncs jo faré l'altre, és la dinàmica dissuasòria. Però en aquest moment està sent més retòrica que realitat. La realitat és que la retòrica serveix per justificar les despeses militars en la modernització, actualització i en construir armes nuclears diferents a les que hi ha ara que pugui ser creïble el seu ús.
Val. Avui hem llegit a l'ABC que el govern d'Espanya preveu que aquest any puguin augmentar el nombre d'espies russos en territori espanyol. Què busquen o què pretenen aquests espies?
Home, no sé què és el que buscaran, però l'espionatge actual, el més important, està relacionat en espionatge industrial en 2 àrees. Tot el que és innovació tecnològica, des d'intel·ligència artificial, computació quàntica, qüestions de microxips i prototips tant civils com militars, però d'aplicacions de noves tecnologies. Però no sé si avui en dia se requereix l'espia clàssic convencional o ja en hackers ja tens molt d'accés a aquests espionatges.
Que hi hagi un atemptat com el de divendres a Rússia, reivindicat en 2 ocasions per Estat Islàmic, sí, i els 4 detinguts, tots 4 han dit que pertanyen a Estat Islàmic, vol dir que hi ha un ressorgiment del terrorisme jihadista? Estem parlant que és una anècdota? O, a més, França, hem sabut aquesta nit que França també situava al nivell màxim l'alerta terrorista?
Home, no ha desaparegut. El que en tot cas aquest... el que es va és com reconfigurant. Així és com l'Estat Islàmic, que se situava en la part de Síria, Iraq, que està molt afeblit, aquest sorgeix des d'una altra àrea, no, el del Sahel també està a port, i jo crec que torna a ser, en aquest cas, el que se reorientaria o que Europa es pot preocupar és que aquells països que han tingut un fort suport a Israel en la guerra en Gaza puguin tindre algun atemptat. Podria ser. Jo crec que això és una cosa pues, que els serveis d'intel·ligència suposo que ja estan en ell, vist el que ha passat en Rússia.
Clar, és que per què han pogut atemptar amb tanta facilitat? És que sembla incomprensible.
Bueno, això també demostra que en el cas de Rússia estan tan centrats tots els serveis d'intel·ligència amb Ucrània que descuiden altres flancs, i com és el jihadisme, i Rússia té molts punts per tindre'n. Històricament per com es va comportar amb Txetxènia i després perquè la guerra de Síria va matxacar a molts d'aquests grups. Però jo crec que Europa també té els seus punts i en aquest cas actualment els jihadistes poden atacar en aquells països que han estat molt favorables a Israel i han donat pocs marges, com si diguéssim, de solidaritat amb Gaza.
Per exemple?
Pues podria ser França, Alemanya, Itàlia, són països que no han permès dintre de la Unió Europea que hi haguin acords de demanar-li a Israel pues, que pari la guerra o d'exigir-li més fermesa en parar aquesta guerra.
Que interessant el que està explicant la Tica Font. Avui, per exemple, ara obro el debat també aquí a la taula, però avui el Wall Street Journal avisa que als camps de refugiats de Síria s'està produint una mena de ressorgiment entre militants i familiars de militants d'Estat Islàmic.
Sí, sí, és normal, perquè han estat matxacats i quan la cosa es relaxa i tenen un període relaxat, pues, són sentiments de que tot aquell que se sent matxacat en el seu ideari, sigui polític, social, etc., pues, tornen a ressorgir.
Mònica.
No, i m'agradaria saber...